Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui passa pel conflicte laboral que manté en peu de guerra el sector sanitari, en especial els metges, que avui han fet vaga de manera majoritària contra l'esborrany de l'Estatut Marc. Segons les xifres oferides pel sindicat Cimeval, 8 de cada 10 facultatius han aturat els hospitals i un pot manco entre 6 i 7 als centres de salut. Una jornada, la primera de les 4 convocades aquesta setmana, que arrencava avui matí amb concentracions dels facultatius fins a 70 a Son Espases per reclamar que el document que elabora el Ministeri inclogui millores en les condicions laborals i en el salari. En uns moments sentirem totes les veus protagonistes d'aquest conflicte que Salut, la Conselleria, atribueix a la incapacitat de la ministra per reformar l'Estatut Marc, mentre la titular d'aquest departament, Manuela García, ha hagut d'afrontar les crítiques de l'oposició per la gestió de les llistes d'espera a les Balears. Tot d'una, connectarem amb el Parlament per conèixer com ha anat la sessió d'avui, dimarts, 9 de desembre. Margalida Cifra és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per les dificultats dels joves per independitzar-se de la llar familiar.
Dificultats que van a l'alça, com un salari estancat i un habitatge disparat. Això ha fet davallar la taxa d'emancipació en un any 2 punts, fins al 16%. El Consell de la Joventut demana mesures urgents per ajudar els joves a marxar de la casa familiar.
A Eivissa, polèmica per la decisió del Consell de retirar la gratuïtat del bus als ciutadans empadronats que no tenen el seu procés regularitzat. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El PSOE qualifica d'injusta i discriminatòria la mesura. El Consell al·lega que ho fa perquè ha detectat un frau, majoritàriament entre turistes que no resideixen a Eivissa i que durant les seves vacances s'aprofitaven d'aquesta targeta. Asseguren que les persones migrants podran presentar un informe de vulnerabilitat.
A Menorca, el jutge desestima la petició d'un grup d'empresaris de Ciutadella i autoritza mantenir la plaça d'Esborn per a vianants. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El jutjat contenciós administratiu nombre 4 de Palma rebutja les mesures cautelars sol·licitades. Els empresaris havien demanat que l'Ajuntament revertís de manera immediata les actuacions realitzades, com ara la reobertura al trànsit de la plaça d'Esborn i també la recuperació de les places d'aparcament. No obstant, el jutge considera que l'interès general de mantenir la situació urbanística ja executada preval sobre els interessos particulars, majoritàriament econòmics, diu, dels comerciants que van denunciar.
L'Ajuntament de Palma redueix els informes d'obres menors. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Concretament, ho ha fet un 78% gràcies a les mesures que ha posat en marxa per agilitar els tràmits urbanístics de ciutat. Unes mesures que fa 3 mesos que funcionen i que, segons Cor, serviran per alleugerir el coll de botella actual a l'hora de tramitar i, per tant, executar els projectes.
Tot això quan el Suprem ha fet pública la sentència contra l'exfiscal general de l'Estat, considera aprovat que Álvaro García Ortiz o el seu entorn va filtrar les dades de la parella de Isabel Díaz Ayuso. En uns moments ampliem aquesta notícia, coneguem abans els títols de la informació esportiva. L'Atlètic Balears jugarà contra l'Atlètic de Madrid als 16ens de final de la Copa del Rei. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, ja coneixem els rivals dels dos representants balears que continuen a la competició copera. D'una banda, com dèiem, l'Atlètic de Madrid del Xolo Simeone visitarà l'Atlètic Balears a l'Estadi Balear, en el que serà un dia històric pel club blanc i blau. I el Real Mallorca visitarà el Deportivo de la Coruña de segona divisió a l'Estadi de Riazor. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui vespre als 8ens de final de la Copa del Rei contra el vigent campió, el Movistar Inter. L'eliminatòria és a partit únic. Podreu seguir el partit en directe aquí a IB3 Ràdio, serà a partir de les 8 del vespre.
I l'Agència Estatal de Meteorologia ha publicat les previsions per a l'hivern. Començarà dia 21 i ho farà. Es desenvoluparà amb unes temperatures suaus i un nivell de precipitacions normal. La nova estació acomiadarà una de les tardors també més càlides des dels anys 60, com estem comprovant aquests dies. Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, molt poca novetat quant a la situació meteorològica. L'anticicló continua ben establert a la Mediterrània Occidental i en el sud d'Europa en general, i aquí a les Balears en patint les conseqüències en forma de boires, sobretot a primera hora, que són bastant denses. Després aquesta boira, a mesura que passen les hores, s'aixeca en forma de núvols baixos. Ara mateix n'hi ha bastants, sobretot en el centre-sud de cadascuna de les illes, en especial cap a Eivissa i també a Mallorca, on han arribat a ser bastant densos, però no han impedit que la temperatura sigui suau. Avui hem tornat a passar de 20 graus i no hi ha molta novetat ni per avui cap vespre ni per aquestes pròximes jornades. En principi farà sol, però sempre amb el permís d'aquests núvols baixos, i aquesta pròxima nit es tornarà a formar boira, que pot ser abundant a qualsevol punt, sobretot a les parts interiors. En el cas de Mallorca, especialment, aquesta boira demà es tornarà a transformar en els mateixos núvols baixos que tenim avui, i no hi ha novetat a curt termini quant a temperatura. A partir de dijous, pot ser divendres, el vent, que fins a les hores ha bufat del sud-oest, giri a llevant, en la qual cosa tindrà més humitat encara. Per tant, continuarà la formació de boires, però per contra també tindrem bastant de núvols. En general baixarà un poc la temperatura, però fins aleshores poca novetat a curt termini.
Les 2:05.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho destacàvem en portada important: suport dels metges a la primera de les 4 jornades de vaga convocades pel col·lectiu a tot el territori espanyol contra l'esborrany de l'Estatut Marc que el Ministeri pretén aprovar. Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment als hospitals de l'arxipèlag ha estat el 85%, mentre que als centres de salut es rebaixa una mica, l'estimació és del 65-70%. L'aturada laboral ha començat i començarà cada dia amb una concentració a les portes dels hospitals i dels centres sanitaris dels facultatius, que reclamen, recordem, millores salarials, també de condicions de feina, en el document que ha de regular, Carme, la seva activitat.
Sí, a l'Hospital de Referència de les Balears Son Espases, una setantena de metges han sortit a les portes del centre amb pancartes per fer les seves reivindicacions. Entre les més destacades, volen que l'Estatut es negociï amb el col·lectiu. A més, diuen que la norma hauria de solucionar la falta de professionals, que quantifiquen en 850 a totes les illes. Lamenten que la darrera proposta del Ministeri de l'Estatut Marc no recull les seves peticions, com ara, per exemple, minvar les hores de guàrdia i les jornades laborals. El president del Cimeval aquí a les Illes, Miquel Lázaro, apunta que els serveis mínims no són molt exagerats i potser no es visualitza tant l'empipament dels metges.
Yo creo que estos 4 días de huelga van a ser, digamos, el tema ya no es cuánto que esto es importante, sino, digamos, el carácter simbólico que tiene una huelga nacional. Todo hay que decirlo, ¿no? En un gobierno que yo creo que está gripado y que no funciona, y si la sanidad no funciona ya, apague y vámonos.
Lázaro demana disculpes per les molèsties que pot ocasionar als pacients, però, com explica la secretària general del Col·legi de Metges, Rosa Robles, consideren que no poden seguir amb un estatut marc de l'edat mitjana.
Reclamamos el respeto a los derechos básicos de los trabajadores, de cualquier trabajador. Respetamos tener derecho a descansar como el resto de los trabajadores. No tener guardias de 24 horas que son agotadoras, obligatorias, en las que comprometemos la salud del médico y del paciente y la seguridad del paciente. Entonces reclamamos tener unos derechos básicos laborales. O sea, hay reducción de jornada laboral para el resto de España menos para los médicos. Esto produce un profundo enfado.
Molta gent que tenia cita a les primeres hores a les consultes de Son Espases no han notat la vaga.
No, porque nosotros no hemos ido a consulta. Hemos ido a tratamiento, entonces no hemos notado ninguna diferencia.
No, acabo de llegar. Perfecto.
Ah, bé, tot. Està més ràpid que els altres dies. Sí, m'ha anat bé.
N'hi ha Conna Rosa, que no li ha afectat, però se solidaritza amb els metges.
A mi no m'ha afectado en nada, solamente que venía para mi dermatólogo y me dan para febrero. Pero a mí no, pero hay mucha gente que sí que está afectada. A los médicos tendrían que pagarle el gobierno bien y tratarlos bien porque nos tienen muy mal. Yo me han hecho una operación este año y a raíz de que me han dado tarde me han tenido que quitar un trozo de la cara, ¿eh? Entonces esto es muy serio, ¿eh? Deberían ponerse las pilas los políticos y ver que los médicos, los enfermeros estén bien tratados y que haya bastante.
Un altre jove, en canvi, s'haurà de tornar a fer les proves per la manca de facultatius.
Sí, la verdad súper mal porque me han dicho que posiblemente mi analítica no va a ser validada por el médico. Me dijo la enfermera que me sacó la sangre. Me dijo, no va a ser validada por el médico porque estamos de huelga. Posiblemente tengas que hacértela de nuevo. ¿Te la quieres hacer? Y yo dije, sí, porque es una analítica importante.
La protesta a les portes de Son Espases ha acabat amb un aplaudiment i convidada de Lázaro per demà a la mateixa hora.
La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que respecta totes les reivindicacions, però recorda que el marc competencial del seu departament és limitat. Així, explica, bona part de les reivindicacions no es poden incloure en aquest estatut marc i s'han de situar en un altre tipus de negociació, bàsicament en la taula de les comunitats autònomes. Ara bé, amb la reforma sí que s'aconsegueixen avenços substancials, afirma que de no tirar endavant mantindrien un estatut marc que ja du més de 20 anys de retard.
Todo lo que depende del ministerio lo hemos incorporado en el texto y de hecho son todos los sindicatos los que realmente valoran positivamente estos avances. El riesgo que tenemos con que no seamos capaces de sacar este texto adelante, más allá de las reivindicaciones que no nos competen, es que nos quedemos con el texto del año 2003, 23 años de retraso, que el cual no incorporan ni la reducción de jornada, ni la reducción de las horas de guardia, ni los límites a las jornadas semanales.
Mentrestant, al Parlament, la consellera de Salut, Manuela García, ha carregat contra la ministra i el govern de Pedro Sánchez, a qui acusa de crear un problema on no existia.
Que los ciudadanos de Baleares tengan claro que la ministra y el gobierno de España son los responsables de 4 días de huelga de médicos. Hay miles y miles de médicos en España que están diciendo basta, basta, dejen de crear problemas, dejen de buscar la confrontación política, dejen de dar la espalda a los sanitarios y pónganse a dar respuesta a las necesidades de los profesionales de la salud.
La consellera de Salut ha fet referències constants a la vaga de metges durant la sessió de control al govern. Avui al Parlament ha estat, de fet, la seva defensa davant el tercer grau que li ha fet l'Esquerra, que assegura que les llistes d'espera a la sanitat s'han disparat durant els seus 3 anys de gestió. La d'avui és una sessió marcada per les absències, ja que la presidenta Provenç és de viatge a Brussel·les i el president del Parlament i el portaveu del PSI tampoc no han pogut assistir a la reunió per malaltia. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. En absència de la presidenta, la consellera García ha protagonitzat una sessió de control en què el PSIP i Més per Mallorca i Menorca han criticat l'augment de les llistes d'espera, tant en les consultes per un especialista com per les operacions quirúrgiques. Així li ho retreien la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, i la socialista Patricia Gómez.
No és casualitat i no es culpa ni de ses mascaretes ni d'en Pedro Sánchez. Ja està bé. Comenci a donar-nos explicacions sobre la seva responsabilitat en relació a la gestió pública. Una setmana sense funcionar Sinfosalut i la primera quinzena del mes de desembre, les dones de la comarca de Llevant només poden parir de 8 a 3.
Més de 100.000 pacients, consellera, ja s'han superat els 100.000 pacients. Això vol dir tota la població de Calvià i Manacor junta. Estan en llista d'espera en aquesta comunitat autònoma.
La consellera García els ha acusat de cercar excuses amb la intenció de tapar la vaga de metges.
¿De verdad que hoy quiere que creamos que viene aquí precisamente hoy en este Parlament con una batería de preguntas prefabricadas sobre salud? ¿Es pura coincidencia? No, más bien suena de una maniobra calculada, orquestada, para intentar distraer, desviar y maquillar el hecho de que hoy, mañana y pasado los médicos le han montado una huelga a ustedes.
I els socialistes pronostiquen que la pròrroga dels pressupostos d'enguany implicarà retallades. En resposta, Llorenç Pou, el vicepresident Antoni Costa, ha dit que les úniques retallades que ha fet l'actual govern són impositives.
On retallarà? Perquè, senyor Costa, vostès el que estan fent en els ciutadans és condemnar-los a llistes d'espera de sanitat, de dependència, de cibavi, creixent. Vostè no tindrà prou recursos en el que ha d'incrementar els personals.
Acabat estem.
Desitgen que hagi retallades les Illes Balears per poder defensar el discurs. Realment, senyor Pou, fan vostès el total ridícul. En 3 exercicis, el govern de Marga Proens incrementaran pràcticament 1.000 milions d'euros de despesa pública en aquestes illes en serveis públics fonamentals.
D'altra banda, el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha reclamat al govern que no pugi l'impost turístic.
¿Cuál es el modelo turístico que queremos en Baleares? Y dejar de hablar de seguir sangrando, ya sea a extranjeros, locales o españoles, con más impuestos.
Mentrestant, Lluïsa Pestell ha alertat del dalt a baix que es pot produir amb la finalització de 25.000 contractes de lloguer, una finalització que pot afectar 70.000 persones a qui els incrementaran el preu. I el vicepresident Antoni Costa l'ha acusat de no fer res per contenir el turisme.
En aquests dos anys que fa que vostès governes, pràcticament han crescut 2 milions de turistes. Ni de creixement ni contenció. Creixement pur i dur. Turistes i totxos.
Senyor Pesteguía, quan a les Illes Balears arribaven 16 milions de turistes i vostè anava a fer promoció turística, pensava en su decreixement?
I avui el Parlament ha rebutjat una iniciativa del PSIP que reclamava que els ajuntaments poguessin sol·licitar declarar-se com a zones tensionades per limitar el preu del lloguer.
Gràcies, Marta. En directe des del Parlament, els sindicats d'Eivissa, mentrestant, aplaudeixen el desplegament de la nova flota d'ambulàncies a l'illa, assegurant que són vehicles d'alta qualitat que milloraran molt l'assistència al pacient i la feina dels sanitaris.
Sí, a més, tindran un vehicle de reserva per cada vehicle operatiu, una reivindicació que hi havia pendent. Així, Eivissa rep de 9 vehicles de transport urgent que començaran a fer feina demà i dia de 9 més de transport no urgent, dels quals 3 començaran a fer feina demà i estan adaptant el pes dels altres perquè els sanitaris puguin conduir aquests vehicles, ja que, si no, necessitarien un carnet especial. El delegat d'USAE, el GESAIP d'Eivissa, José Manuel Maroto, assegura que és una de les millors flotes de l'Estat.
Por fin una flota de vehículos en unas calidades brutales. Consideramos que es una de las mejores flotas que hay a nivel de nacional, incluso de europea, con unos vehículos de última generación, con muchísimas ayudas a la conducción, con un material y unas calidades interiores impresionantes, donde van a hacer mucho más factible la asistencia sanitaria.
El percentatge de joves que vivien fora de la llar familiar a finals del 2024 es va situar en un 16,2% a les Illes Balears. Aquesta taxa d'emancipació anunciada pel Consell de la Joventut és 2 punts manco que un any abans. Davant d'aquest escenari, l'entitat reclama a l'administració mesures urgents per ajudar les persones d'entre 16 i 29 anys que se senten desateses davant les dificultats que tenen per accedir a un habitatge digne.
El president del Consell de la Joventut a les Balears, Pau Emili Muñoz, argumenta que hi ha diversos motius que empitjoren la taxa d'emancipació. D'una banda, els salaris dels joves només pujaren 3 euros durant el segon semestre del 2024. En canvi, els pisos de compra-venda i de lloguer passaren a ser els més cars de tot Espanya. El preu mitjà de compra es va situar en uns 331.000 euros i uns 1.400 euros en el cas del preu del lloguer. Pau Emili Muñoz explica que la situació és encara més complicada per les dones.
Per pagar un lloguer és un 112% de sou d'una persona jove, un 112%. Això vol dir que encara que dediquis tot el sou a pagar el lloguer, no te pots emancipar, i una altra vegada més, sense comptar menjar, llum, aigua. I les dones, joves és un 122%, perquè els sous segueixen sent més baixos.
El Consell de la Joventut ho té clar. Com més temps s'estigui a prendre mesures, aquestes hauran de ser més radicals. Entre les propostes de l'entitat hi ha la reconversió d'instal·lacions obsoletes, com hotels o el quarter de Son Busquets a Palma, per fer-hi habitatges o cedir-los a cooperatives socials. La presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Andrea Henry, reclama solucions per ajudar el col·lectiu de joves que es troba atrapat.
El que avui presentem no és només un informe, és una alerta democràtica. Si una generació sencera no pot emancipar-se, el problema no és individual, és estructural. I si no s'actua, Espanya es dirigeix a consolidar una generació que serà molt difícil revertir.
L'entitat adverteix que la dificultat d'emancipació per part dels joves els genera una situació de desesperació que repercuteix en la seva salut mental, la vida social, la creació de cultura i també en la innovació.
La fàbrica de gin Xoriguer al Port de Mahó estarà aturada un mes fins que es retirin les restes de pedra i terra provinents de la llavissada de divendres passat i s'asseguri el penya-segat Axel.
El col·lapse de part de la costa d'Esmoret, un carrer tancat fa 20 anys damunt Xuriguer, ha provocat que la meitat de la fàbrica s'hagi d'aturar. Correspon a la zona d'Envasat. Aquest dimarts ha començat la retirada de les restes. L'estructura no està afectada, però s'ha de bloquejar el perill de nous enderrossalls. Tampoc hi ha electricitat, però des de la fàbrica asseguren que tenen prou estoc fins al mes de març. Dolfo Vilafranca és el director de Gin Xuriguer.
De lo que és l'estructura de lo que és la fàbrica no es veu afectada. Amb la qual cosa, una vegada puguem garantir que no hi haurà més enderrossalls o puguem bloquejar si es produeix, podríem nosaltres iniciar la nostra activitat normal. Hi ha que veure que també part d'Isabel II està apujada damunt aquest muro. Per tant, a nosaltres malament, però també hi van darrere les cases que estan a Isabel II.
L'Ajuntament ha enviat una empresa per retirar terra, pedres i blocs de marès i revisar de si més parts poden despendre's d'aquest penya-segat. Aquest dimecres s'ha convocat un comitè executiu del Consorci del Penya-segat per veure com s'ha d'abordar aquest problema que l'Ajuntament insisteix no pot solucionar tot sol. El batle de Mo és Héctor Pons.
Aquí creiem que hi haurà una actuació de l'Estat, una aportació de l'Estat. Jo vaig rellar amb ells dia 6 mateix. I estan fent feina, estan valorant quines formes poden tenir d'ajuda amb Mos i m'ho reuniran també en els pròxims dies amb ells.
Fons de l'impost de turisme sostenible estan possibilitant el desbrossament dels trams del Penyal i també s'està actuant en dos projectes a la costa de Ses Voltes i a un tram de la costa Corea.
Avui ha començat el judici a un home acusat de violar la seva filla menor durant més d'una dècada a Mallorca i ho ha fet amb l'interrogatori a la mare de la víctima, ara exparella del processat, que s'enfronta a una pena de 36 anys de presó. Segons la dona, la Nina li va contar que ella es comportava de manera violenta per poder cometre les bestialitats que li feia.
El fet, segons esposa el fiscal, varen començar el 2010 quan la menor tenia 4 anys i fins al 2021 quan la família va presentar una denúncia davant la Policia Nacional. En tot aquest temps, l'escrit relata els episodis de violacions a la Nina, tocaments i altres comportaments sexuals que de vegades exercia sota violència. La dona ha assenyalat que la seva filla li va anar explicant, verbalitzant els abusos, així com se sentia més forta, i li va explicar que el pare no tenia objeccions a cometre les agressions en presència del germà de la víctima, també menor d'edat. La Nina ha requerit atenció psicològica i psiquiàtrica i ha hagut de ser ingressada en diverses ocasions per pensaments suïcides i comportaments autolítics. L'acusat ha arribat al judici en situació de llibertat, tot i que l'any 2022 un jutjat penal va condemnar-lo per unes lesions que li va causar la filla i malgrat que la denúncia per les violacions ja estava en marxa. Ell serà el darrer a declarar en la vista.
Justament aquesta setmana l'experta en prevenció a l'abús sexual infantil, Patricia Cardona, inicia a través de les xarxes socials una campanya per prevenir aquestes conductes delictives. Cardona, que ha estat designada per la Comissió Europea com a membre d'un grup d'experts en la matèria, apunta que les festes de Nadal són un moment delicat i convé parar esment en els infants per prevenir casos.
Ya digo que esto no tiene que ser un interrogatorio, como ir integrándolo en los días, a lo mejor cuando va en coche, de camino al cole o de vuelta al cole, o por la noche antes de meterlo en la cama. Luego, otras preguntas para detectar si ha estado incómodo o incómoda el niño, o si había algún daño. Es decir, oye, ¿ha habido algo que te haga sentir como, ¿sabes? Como qué asco, o qué raro.
Més coses. Un home de 46 anys ha estat detingut per matar la seva parella en un domicili a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, en un cas que ja es tracta com a assassinat per violència de gènere. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, al capdavant de les investigacions no consten antecedents judicials per agressions cap a la víctima.
Els Mossos estan investigant les circumstàncies dels fets que han passat cap a les 6 i mitja d'aquest matí quan han rebut l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili d'un municipi català. En arribar al pis han localitzat el cos sense vida i en signes de violència de la dona. L'home, parella de la víctima, ha estat detingut a prop del lloc dels fets. La delegació del govern contra la violència masclista ha anunciat que està recollint dades d'aquest assassinat. De confirmar-se com a nou cas de crim masclista, tal com apunta, enguany ja serien 45 les víctimes mortes a mans de les seves parelles o exparelles després de certificar com a assassinat masclista els crims de Toledo i Sevilla de principi de mes.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. informativo.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Sobre el brot de pesta porcina africana, avui s'ha reunit per primera vegada el comitè auditor en matèria de bioseguretat format per 6 científics que hauran d'investigar l'origen del focus ubicat a la zona de Cerdanyola del Vallès, a Catalunya. Mentre la seva investigació comença avui, el que segueix en marxa és la zona de contenció. Els agents rurals de Catalunya destaquen que no hi ha hagut incompliments i la Generalitat anuncia que el brot s'ha contingut 11 dies després.
Els agents rurals han explicat que la majoria de porcs senglars que s'han localitzat morts aquest dia són animals atropellats i, per tant, es descarta que el virus s'hagi estat sense control. La subinspectora del cos d'agents naturals, Janeta Puigros, ha volgut agrair l'alt grau de compliment de les restriccions al medi natural per part de la ciutadania.
Aunque sabemos que son fechas delicadas, que a la gente le gusta ir al medio natural a buscar el tío, pues hemos tenido un alto grado de cumplimiento. Solo tenemos palabras de agradecimiento y animaros a continuar colaborando con nosotros y dejando de ir al medio natural.
En paral·lel a aquestes actuacions, el preu de la porcella es manté malgrat les conseqüències d'aquest brot. Aquesta setmana, a la Llotja de Mallorca s'ha aconseguit mantenir el preu de la porcella en 75 euros la unitat de més de 9 quilos, la canal.
Pel que fa al porc blanc importat de la península i que poden trobar la majoria de mercats i supermercat de les Balears, pràcticament el preu no ha variat. Algun proveïdor ha pujat entre 13 i 18 cèntims depenent de la peça del porc, si és cap magre o llom, mentre que altres no han variat l'import de les darreres setmanes.
Dinou dies després de conèixer-se la condemna, avui el Suprem ha publicat la sentència de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelar dades del cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El tribunal, per majoria, però no per unanimitat, considera aprovat que va ser García Ortiz o el seu entorn el que va filtrar el mail on la defensa d'Alberto González Amador s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia.
La sentència el condemna tant per haver filtrat el correu, tot i que els periodistes que el varen publicar varen negar que ell fos la font, com per la nota informativa emesa per Fiscalia per desmuntar la notícia falsa sobre les negociacions de González Amador. Assegura la sentència que el fiscal general no pot respondre a una notícia falsa mitjançant la comissió d'un delicte. Apunten en aquest escrit 5 dels 7 magistrats que el varen jutjar. Els altres dos, dues magistrades progressistes, han signat un vot particular en el qual mantenen que el comunicat de premsa no és delictiu, que no hi ha cap prova que demostri que el fiscal va ser qui va filtrar el correu.
La valoració més contundent l'ha feta la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, que ha titllat de delinqüent Álvaro García, el que ha causat indignació a la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría.
Entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente. Y por lo tanto, pues me permitirá que espere a leerla porque no he podido ni siquiera leerla.
Al Partido Popular no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente. Lo digo porque el Partido Popular lleva viviendo en esa hipérbole desde hace mucho tiempo. Luego no hace falta, como le digo, conocer ningún contenido, ninguna sentencia para que el Partido Popular llame no solamente al exfiscal general del Estado delincuente, sino a muchas otras personas y ahí está además la hemeroteca.
El Consell de Ministres ha aprovat la destitució d'Antonio Hernández com a director del Departament de Coordinació Política del Gabinet de la Presidència del Govern espanyol pels presumptes casos d'assetjaments sexuals perpetrats pel seu superior, Paco Salazar.
Algunes de les seves víctimes havien acusat a Hernández d'encobrir els suposats assetjaments. Ell no assumeix cap acusació i nega haver protegit Salazar. La destitució oficial ha arribat dos dies després que Pedro Sánchez negués cap connivència per protegir l'exassessor Paco Salazar.
Dues i mitja, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Gairebé el 69% dels menors que viuen en centres d'acollida a Mallorca són menors migrants no acompanyats. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Actualment el Consell Insular té dins els seus sistemes de protecció 1.200 infants. De com millorar l'atenció que reben, se n'ha parlat avui matí a Alcúdia en el segon congrés sobre infància vulnerable amb experts del sector.
L'Ajuntament de Palma aconsegueix reduir un 78% dels informes d'obres menors amb les mesures que ha posat en marxa per agilitar els tràmits urbanístics a ciutat.
Unes mesures que fa 3 mesos que funcionen i que, segons Cort, serviran per alleugerir el coll de botella actual a l'hora de tramitar i, per tant, d'executar projectes.
D'altra banda, Cort també ha obert avui una oficina perquè els ciutadans i el sector cultural presentin les seves propostes per a la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031. Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, la més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de Sonugo, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobarem tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx. I a la que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobem tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anna Margalida Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, gairebé el 69% dels menors que viuen als centres d'acollida a Mallorca són menors migrants no acompanyats. Actualment, el Consell té dins els seus sistemes de protecció 1.200 infants. De com millorar l'atenció que reben, se n'ha parlat avui matí al Cúdia en el segon congrés sobre infància vulnerable amb experts del sector.
Com deim, 1.200 infants a Mallorca es troben en situació de risc i vulnerabilitat. Segons les dades facilitades pel Consell Insular, d'aquests, 640 estan acollits en centres i 400 en famílies. Des del 2023 s'ha disparat el nombre de menors migrants no acompanyats acollits en centres. Hores d'ara en són 440 i representen el 69% del total. El Consell disposa d'un pla d'acolliment residencial per ajustar els recursos a la situació de cada infant. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Actualmente con una medida de protección de cualquier tipo, en una situación de desamparo, estamos en 1.200 menores en los diferentes servicios que tenemos, tanto de acogida en familia de acogida como en servicios residenciales.
Experts i professionals del sector han analitzat avui el CUDI, el funcionament dels sistemes de protecció, i han reivindicat posar les necessitats de l'infant al centre de les polítiques. Jorge Cardona, catedràtic de Dret Internacional Públic.
Un niño, una niña, un adolescente migrante no deja de ser niño o niña por haber cruzado una frontera. Se es igual de niño antes de cruzarla que después de cruzarla. Y por lo tanto la comunidad los tiene que atender como niños y niñas. Niños y niñas que están solos y necesitan que el sistema de protección los acoja.
La mirada dels infants cap al sistema judicial o la seva participació efectiva en les polítiques públiques són altres qüestions que s'analitzaran fins demà en la segona edició d'aquest congrés que organitzen conjuntament UNICEF i el Consell de Mallorca.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma ha aconseguit reduir un 78% dels informes d'obres menors en les mesures que ha posat en marxa per agilitar els tràmits urbanístics a ciutat. Unes mesures que fa 3 mesos que funcionen i que, segons Cor, serviran per alleugerir el coll de botella actual a l'hora de tramitar i, per tant, d'executar projectes.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha assegurat que a Palma no hi ha un problema de normes urbanístiques, sinó un problema de tràmits. Per això s'han posat en marxa un seguit de mesures per agilitar terminis i alliberar tècnics de l'extrema burocràcia actual. Per exemple, l'Ajuntament ha detectat una quantitat considerable de plans d'execució aturats, molts dels quals són d'habitatge. També de millores d'entorn de barris, com carrers i avingudes. Ara, a banda de la caiguda dels informes per fer obres menors, també han davallat un 14% les incidències per errades de taxes a un 18% la llista de sol·licituds incompletes.
Las medidas que hoy enuncio no proponen rebajar exigencias urbanísticas, sino ordenar mejor procedimientos y adaptar la intensidad del control a la complejidad real de cada actuación. Todo ello en línea con el trabajo iniciado por el Ayuntamiento, que ya saben ustedes que estamos empeñados en reducir plazos innecesarios.
A banda de presentar aquestes mesures, avui la Gerència d'Urbanisme de Palma ha aprovat la modificació de les declaracions ambientals estratègiques per poder desenvolupar projectes abans d'acabar les obres de la depuradora EDAR 2. Fins ara la normativa no ho permetia, els deixava en cua fins a finalitzar la millora de la infraestructura. Una passa important, ha dit Fidalgo, perquè es podran aprovar plans urbanístics fins ara aturats.
En definitiva, se trata de una medida que introduce mayor flexibilidad en la gestión temporal de la programación urbanística sin rebajar ninguna exigencia ambiental o hídrica. Igualmente permite tramitar y aprobar los planes urbanísticos, pero condiciona su ejecución a la entrada en funcionamiento de la ampliación de la EDAR 2 y a la disponibilidad hídrica.
2:37, més qüestions. El PIC ara s'integra dins Coalició per Mallorca. Defensarà el ple de dijous al Consell una moció per reclamar la cessió íntegra de l'IVA que generin els establiments turístics de l'illa amb l'objectiu de finançar plans de rehabilitació integrals de les zones turístiques madures.
La moció del PIC demana que el Consell de Mallorca impulsi conjuntament amb els ajuntaments afectats plans de rehabilitació integral per reordenar i dignificar les zones turístiques madures degradades, que el govern de l'Estat cedeixi el 100% de l'IVA generat pels establiments turístics de Mallorca al Consell Insular, destinant-lo íntegrament a la rehabilitació i millora d'infraestructures turístiques, i també que la moció remeti del Consell al Govern, al Ministeri de Turisme i al Ministeri d'Hisenda. Toni Sales és el portaveu.
A Mallorca encara tenim zones turístiques degradades que necessiten una rehabilitació integral. Amb els dobbers que se generen amb el turisme, se podrien fer totes aquestes rehabilitacions integrals i aprofitar millor el sòl urbà en un moment d'emergència habitacional, i eliminar totes aquestes vergonyes, com puguin ser el comerç il·legal, com puguin ser els mals manteniments, com puguin ser molts de problemes socials que han de patir la població local i els mateixos turistes.
Canviem de qüestió. Un grup d'amics a mans de la Serra de la Tramuntana han ideat un joc de taula per aprendre més coses sobre el patrimoni natural. Es diu Fita Fita i d'aquí 15 dies tanquen la campanya de micromecenatge.
Amb un tauler, fitxes i cartes podrem aprendre moltes coses de la Serra de Tramuntana. És l'objectiu del joc Fita Fita, creat per un grup d'amics a mans de la muntanya. Roberto Campillo és el creador del joc.
Perquè és una cosa que ens estimem molt, no? Que és el nostre patrimoni, la nostra serra.
Fita Fita simula un any complet recorrent espais emblemàtics com el Puig Major, la Trapa, el barranc de Vinyaraix, i incorpora estacions, esdeveniments ambientals i patrimoni natural i immaterial de la serra.
Volíem fer difusió de la filosofia de muntanya, el respectar el medi, aprendre a conservar-lo, després també apreciar quines espècies tenim, tant de plantes, de fauna.
Tot ho ha dibuixat ell mateix, assessorat per la UIB i el Jardí Botànic de Sóller. Miquel Camio és il·lustrador científic.
La idea era poder representar de forma fidedigna flora, fauna i patrimoni de la Serra de Tramuntana. Per exemple, aquí tenim un ferreret, també hi ha una milana.
El joc està en fase de micromecenatge a la plataforma Kickstarter. Qui vulgui provar-lo ho podrà fer en diversos esdeveniments que trobareu anunciats a les xarxes socials del segell editorial Mongeta Màgica.
I parlam ara d'un projecte pedagògic al Centre Ses Milanes de la comuna de Bunyola, una iniciativa d'escola bosc autogestionada que des de fa més d'una dècada promou l'aprenentatge a la natura.
Ses Milanes juguen, es relacionen, corren i s'enfilen als arbres.
Bueno, la escondita, pilla-pilla i també a los invisibles.
Tenen entre 2 i 6 anys. La seva aula és el bosc i el material, tot allò que els ofereix.
Me gusta recoger plantas y correr con otros amigos.
Aquest model pedagògic prioritza el contacte diari en l'entorn de la comuna de Bunyola. Això, diuen, impulsa el desenvolupament integral. Això diu l'acompanyant Raquel Barrero, impulsa el desenvolupament integral.
Al final es pedagogía al aire libre, estar en contacto directo con la naturaleza, que esto tiene muchos beneficios, ¿no? Sobre todo para el desarrollo integral del niño y de la niña.
El projecte nascut el 2014 fomenta l'autoconeixement i la gestió emocional. És una de les altres acompanyants, Nerea Díez.
Amb ses cures cap a una mateixa, amb sa connexió amb ses necessitats, amb sa capacitat també de poder xerrar en grup i posar-nos d'acord, no?
Les famílies cerquen aquest model per la capacitat d'autorregulació que ofereix als seus fills. Ho explica Alba Serrat, mare.
Un gran canvi en molts sentits. Per una part, la seva capacitat d'autorregulació emocional. Com coneix les capacitats del seu cos i els límits del seu cos.
Ses Milanes també desperta l'interès dels futurs docents i pedagogs. Andrea Villalonga és estudiant de pedagogia i voluntària.
Vaig conèixer aquest projecte i vaig pensar que era com una molt bona idea poder combinar la teoria amb la pràctica de classe.
L'aprenentatge no es limita només a la natura, el joc i les emocions. Quan tenen 6 anys, els nins i nines acaben a Ses Milanes i la majoria passen a l'escola pública.
Més qüestions. Xureix, Fanalès de Iata i la Tela de Llengua són alguns dels protagonistes Laura Nadal, que enguany el Consell de Mallorca ha instal·lat als Jardins de la Misericòrdia.
És totalment sostenible i reciclable l'obra, que replica l'arbre que fa 10 anys que es fa a l'Aró. Té una estructura de fusta elaborada per la Brigada de Molins de la Institució Insular i els ornaments han estat creats per artesans illencs. L'objectiu, promoure la sostenibilitat i el producte local. Joana Borràs és la dissenyadora de l'arbre.
Trobant que tot això dels arbres de Nadal, plasticosos, en llums artificials, venuts, que venen de l'altra part del món, no té molt de sentit en la idea d'un Nadal íntim, càlid, més local i més proper a nosaltres. I era donar una alternativa a tot això.
I ho deien també en titulars, l'Ajuntament de Palma ha obert una oficina perquè els ciutadans del sector cultural presentin les seves propostes per a la candidatura de Palma com a ciutat europea 2031. L'oficina, que es troba al número 10 del carrer Sant Agustí, estarà oberta els dimecres i dijous de les 9 del matí a la 1 del migdia.
L'objectiu és que hi hagi un punt on tota la ciutadania pugui informar-se i aportar les seves idees per a contribuir en el projecte. El director tècnic de la Fundació Impulsa i coordinador de la candidatura, Antoni Riera, ha destacat que la proposta és coherent, científica i vanguardista i que ha comptat amb la participació de diferents veus. També ha informat que a finals de gener coneixeran finalment la data per presentar el projecte al Ministeri.
I el cert és que era molt important també, doncs, que totes les accions que els ciutadans, o aquest sector cultural, o aquest sector creatiu, volguessin posar damunt la candidatura, tingués també un espai físic on això pogués succeir. Per tant, no només és un lloc d'informació, que ho és, sinó fonamentalment és un lloc també de rebuda, de projectes, d'accions, de tal, que avui està obert i viu, però que de ben segur que si aconseguim ser finalistes, doncs de ben segur que l'activitat serà molt més nombrosa, perquè...
L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apuntat que la importància de la candidatura de la ciutat com a capital europea de la cultura és que serà un llegat que quedarà per al futur.
No mos hem cansat de dir que això no és un projecte de l'Ajuntament, que això no és un projecte d'un equip de govern, que no és un projecte de ningú, que és un projecte de tots, no? I jo crec que avui en dia, que a més el món digital, que també forma part important, però estem a de la presencialitat d'obrir les portes reals i personals a tots, a tothom que vulgui participar i que se vulgui apuntar en aquest gran projecte de ciutat, crec que és la millor manera de mostrar-ho.
Per a la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031 s'invertiran 48 milions d'euros entre 2026 i 2031.
I un darrer punt, perquè Felanitx ha preparat una partida de 2,5 milions d'euros inclosa dins els pressupostos municipals per reformar-ne íntegrament l'auditori. És una de les necessitats en matèria cultural més urgent del poble i l'Ajuntament preveu que es pugui executar durant l'any que ve. De moment, estan a l'espera d'aprovar els comptes a final de mes. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest repàs de la informació esportiva amb l'Atlètic Balears, que jugarà contra l'Atlètic de Madrid als 700 de final de la Copa del Rei.
Ja coneixem els rivals dels dos representants balears que continuen a la competició copera. D'una banda, com dèiem, l'Atlètic de Madrid del Xolo Simeone visitarà l'estadi balear en el que serà un dia històric pel club blanc i blau. I d'altra banda, el Real Mallorca visitarà el Deportivo de la Coruña a Riazor. L'Atlètic Balears, que ja sap el que és eliminar a un equip de primera divisió com l'Espanyol, continua el somni i rebrà ara l'Atlètic de Madrid. El sorteig s'ha viscut amb molta emoció, tant a Palma com a Madrid, on el representant i mai innocent del club ha estat Jaume Tobà, golejador de l'equip i autor del gol de la victòria contra l'Espanyol. El sentim.
Era un poco difícil, ¿no? Pero bueno, será un partido muy bonito y que seguro que disfrutaremos al máximo.
I a l'estadi balear, la resta de l'equip i cos tècnic han seguit el sorteig. Sentim el que deia l'entrenador Luis Blanco.
Un equipazo. Yo creo que cualquier equipo que nos hubiese tocado hubiese sido súper especial, súper bonito. Nos ha tocado el Atlético Madrid. Estamos hablando de palabras mayores, así que a disfrutar, a pensar ya. Así que mi cabeza está en Tarrasa, esto está claro, pero para la semana que viene, pues a disfrutar todos los balearicos, el club, todo el mundo, que sea una fiesta. I contentíssimos.
D'entre els quatre equips que els hi podien tocar, l'Atlètic Club de Bilbao ja havia quedat descartat perquè li ha tocat a l'Ourense i el bombo quedava en Real Madrid, Barça i l'equip Matalassé. Els jugadors de l'Atlètic Balear reconeixen que, tot i que tenien alguna preferència, jugar contra l'Atlètic de Madrid serà un somni. Sentim en aquest ordre a Rubén Bové i a Jofre Cherta.
Bueno, el Atlético de Madrid, no nos vamos a engañar, es un histórico, uno de los mejores clubes que hay en España y en Europa. Pero bueno, al tener ese 66%, que era uno de los dos más grandes, que no es uno de los gigantes, pues teníamos esa ilusión, para, pues sobre todo para la gente, la familia, pero bueno, van a estar igual de ilusionados cuando venga el Atlético de Madrid, 100%, o sea, es un día histórico y vamos a intentar a ver si suena la flauta.
Bueno, no, yo creo que Atlético de Madrid, Barça, Madrid... Jo perquè soc de Catalunya i el Barça m'hagués agradat molt, però tots tres, vull dir, no tenia preferència tampoc per un, perquè em fa molta il·lusió jugar contra grans d'Espanya.
D'altra banda, com dèiem, el Mallorca visitarà Riazor per enfrontar-se al Depor de segona divisió. El darrer precedent dels vermells contra el Deportivo de la Coruña va ser en el partit d'anada del play-off d'ascens a primera divisió de la temporada 2018-2019, quan el Mallorca va perdre 2-0 en el partit d'anada a Riazor per després guanyar 3-0 a Son Moix i aconseguir tornar a primera divisió amb gols de Salva Sevilla, Budimir i Abdon Prats. L'Atlètic Balears rebrà l'Atlètic de Madrid i el Mallorca visitarà el Depor la pròxima setmana, entre el dimarts dia 16 i el dijous dia 18. El dia i l'horari exacte es coneixerà entre avui o demà.
I
I a banda de la Copa, Marta, el Mallorca ja prepara el partit de dissabte de Lliga contra l'Elx.
Els vermells continuen fent feina per rebre l'Elx a Sant Moix en el partit corresponent a la 16a jornada de la primera divisió i avui matí han fet el segon entrenament de la setmana amb un protagonista, Leo Román, que ha tornat a trepitjar la gespa de Sant Bibiloni després de superar la lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra. El porter eivissenc ha entrenat amb normalitat i podria arribar al partit de dissabte a Sant Moix contra l'Elx. Recordant que Leo s'ha perdut 5 partits de Lliga. I dos noms més a destacar de la sessió d'avui, el d'Antonio Raillo, que després de ser operat diumenge d'una fractura al pòmul, ha entrenat avui amb la resta del grup. I Toni Lato, que va tornar a entrenar ahir i avui també s'ha exercitat amb normalitat amb el grup, després de deixar enrere la seva lesió muscular. Això sí, Jago Barrasate haurà d'estar pendent de Pablo Torre, que ha abandonat avui l'entrenament per unes molèsties. Pel que fa a la classificació, recordam que el Mallorca, després del partit que va tancar ahir vespre la 15a jornada, l'Osasuna 2, Llevant 0, els mallorquinistes ocupen la 17a posició amb 14 punts, 2 per damunt del descens.
Més futbol perquè avui és vespre de Champions per dos representants espanyols, el Barça i l'Atlètic de Madrid.
D'una banda, el Barça rebrà l'Eintracht Frankfurt al Camp Nou. El conjunt blaugrana només suma 7 punts en 5 jornades i necessita guanyar, sobretot després de la derrota per 3-0 contra el Chelsea. Hansi Flick no podrà comptar amb Ronald Araujo, expulsat el darrer partit a la Champions, ni tampoc amb Dani Olmo, que es va lesionar al partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, precisament el conjunt matalassé, l'Atlètic de Madrid jugarà contra el PSV dels Països Baixos al Philips Stadion. El conjunt matalassé du 3 victòries i 2 derrotes i es troba només un punt per damunt l'equip holandès. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, no podrà comptar amb Marcos Llorente, José María Jiménez, Johnny Cardoso, Alejandro Baena, ni tampoc amb Clement Lenglet. Sentim el Cholo.
Un rival duro, un equipo que juega muy bien, muy valiente, con muchas alternativas de juego por todos lados. Y que ya lo he demostrado con el Napoli, con el Liverpool, de lo que es capaz. Necesitamos seguir en la misma línea cual estamos. El equipo está compitiendo bien. Para mí en Barcelona competimos bien. Para mí en Bilbao competimos bien. No ganamos porque el juego tiene estas situaciones que a veces te toca ganar y a veces te toca perder.
I per demà serà el torn dels altres 3 representants espanyols i tots 3 juguen a casa. El Villarreal rebrà el Copenhague, l'Atlètic Club el PSG i el Manchester City de Pep Guardiola visitarà el Real Madrid al Santiago Bernabéu, on els blancs cercaran una victòria per allunyar el moment delicat pel que passa. En Champions són 5ens amb 12 punts, però en Lliga, després de la derrota contra el Celta, Xavi Alonso està qüestionat dins el vestidor. Una situació que es pot tornar irreversible si demà no aconsegueix un bon resultat. Sentim el tècnic basc.
Con calma, con unidad y con responsabilidad. Es como me siento y con muchas ganas de todo lo que viene. Y todo lo que viene empieza mañana. Sabemos que esto puede revertir del enfado que hay, que hubo, normal, a la ilusión que se va generando, pensando en mañana, incluso en nosotros mismos. Ya desde ayer ya se va cerrando y ya desde hoy ya en nuestras cabezas está solo el City, es la Champions y esto puede cambiar rápido. Afortunadamente en fútbol, para bien y para mal, pues...
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui vespre als 8ens de final de la Copa del Rei.
L'equip mallorquí visitarà la pista del Movistar Inter, que n'és el vigent campió de la Copa del Rei. A Madrid, ja és el nostre company Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
Bon dia. Partit a cara o creu entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Movistar Inter. Avui, a partir de les 8 del vespre, al pavelló Jorge Garbajosa. Només val guanyar per seguir endavant a la competició. El darrer precedent va ser a la Lliga i el Palma va perdre a Son Mos, recordant, per 2-5. Antoni Vadillo, el tècnic, respecte de la Champions, recupera Fabinho i Machado i continuen de baixa per lesió Lin i Piqueras. Inter-Palma només pot quedar un i ho contarem en directe aquí, a IB3 Ràdio.
Gracias, Gaby. Sentim ara el jugador Machado y también el entrenador Antonio Vadillo.
Yo creo que van a hacer a su estilo, ¿no? De mucha posesión de balón, mucho juego de cuatro, ¿no? Lo sabemos lo que vamos a esperar y vamos a montar un plan de juego para poder hacer el partido más para nosotros. Veo el equipo bien y listo para afrontar este desafío.
Sabemos de que el rival que tenemos enfrente es muy complejo, que va a ser difícil, pero evidentemente si fuésemos capaces de sacarlo, pues anímicamente nos vendría bastante bien, ¿no? Pero insisto, creo que el equipo anda bien, ya llevo diciéndolo en el último mes y medio, y que estamos preparados y focalizados en que tenemos que hacer un gran partido. Eso sí que es cierto, Inter nos va a obligar a hacer un gran partido. Si hacemos solo un buen partido probablemente no nos llegue, pero si hacemos un gran partido vamos a tener nuestras opciones.
Recordant que el Movistar Inter Illes Balears Palma Futsal de Copa del Rei el podreu seguir en directe aquí a Betres Ràdio, serà avui a partir de les 8 del vespre.
I acabam amb un apunt en trot.
Sí, perquè ja coneixem el primer cavall classificat per al Gran Premi Nacional de Trot, és Nike de Font. L'exemplar manat per Toni Valls es va adjudicar ahir el Critèrium dels 2 anys disputat a l'Hipòdrom de Sant Pardo i dotat amb 15.000 euros en premis. Una victòria, com dèiem, en doble recompensa, perquè també li assegura poder participar en aquest Gran Premi.
Gràcies, Marta Idó. Arribarem ara a les 2:55. Fem una petita pausa i tornem amb Cultura.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca s'ha vestit avui de gala de festa grossa per acollir la presentació de les obres completes de Josep Maria Llompart. Els 2 primers volums estan dedicats a la nació, la llengua i la cultura. I també, Sandra Martínez, bon dia. Sandra, bon dia.
Bon dia.
Els escriptors de les Illes.
Sí, escriptors que han volgut estar presents en aquest acte, que ha estat sobretot un homenatge a la seva figura. Biel Janer Manila creu que les obres completes facilitaran i molt la feina als seus seguidors.
Pep escrivia i publicava en els diaris, en opuscles, en revistes locals, és a dir, que tot està molt dispers. Per altra part, ara ho tindran recollit, i jo crec que en Pep va ser un gran home, un gran escriptor, i paga la pena.
Cèlia Ribavinyes, directora d'aquesta col·lecció i neboda també de Llompart, apunta en aquest sentit que el recopilatori comportarà més d'una sorpresa als lectors.
Ell era un gran orador i sempre li demanaven que fes discursos per tot arreu, i clar, els discursos es feien en actes molt diversos, i aquesta diversitat d'actes ara ho tindrem recollit aquí, i veurem com una persona que neix en un lloc, una família, perdoneu, molt conservadora, acaba tenint uns postulats molt diferents d'aquells de l'origen. I és interessant també de veure això.
Per al poeta, historiador i narrador Antoni Vidal Ferrando, reivindicar la vasta feina de Llompart a la societat mallorquina no ens ha de fer oblidar allò que bàsicament era poeta.
A vegades m'apareix que se destaquen tantes coses importantíssimes que va fer pel país, i és vera, però jo crec que ell, si ho sentís, diria, jo era un gran poeta, i això no ho deix prou. I jo vull dir que en Llompart per mi era un gran poeta. I diré una cosa, a mi m'agrada molt fer poemes en prosa. No vaig començar a fer poemes en prosa fins que vaig llegir Mandràgola.
Dur endavant aquestes obres completes era gairebé una obligació de l'editorial Moll, a la qual Llompart va estar lligat al llarg de 3 decennis com a assessor literari. Antoni Mir n'és el seu president d'honor.
És una manera d'agrair-li i d'agrupar i posar a l'abast de tothom amb uns quants llibres la seva obra importantíssima, no només en reflexió cívica i nacional, sinó també amb tots els seus estudis sobre literatura. No parlen ja de la seva obra poètica, perquè ell, com saben tots, el que se sentia era sobretot un artesà de la paraula, un artesà de la bellesa de les paraules, un poeta.
L'acte d'avui ha clos els de commemoració del centenari del seu naixement. Recordem que Llompart va morir el 28 de gener del 1993.
El vocalista, guitarrista i líder de la banda il·legal és Jorge Martínez. Jorjón ha mort avui als 70 anys víctima d'un càncer que el va obligar a cancel·lar tots els concerts des del mes de setembre.
Sí, va ser ell mateix qui va anunciar que havia de sotmetre's a un tractament contra la malaltia i que havia de suspendre els concerts de presentació del nou disc que tenia, que en feia 14 i que es deia Joven y Arrogante. Duia més de 40 anys al capdavant d'una de les bandes llegendàries del rock en espanyol i era un dels pocs d'aquella generació de músics que encara seguia en actiu.
Que perdí mis manos en Jerez.
I la gira Deluxe, el quart disc de Rosalía, ja s'ha posat en marxa amb la prevenda de les primeres entrades per als seus concerts, que s'han esgotat, Sandra, en tot just una hora. Dijous, també a partir de les 10, sortiran a la venda la resta d'entrades pels canals oficials.
L'organització ha assegurat que no hi ha hagut incidències, però les xarxes anaven plenes de queixes per les coes virtuals i la revenda d'entrades en ple procés de reserva i malgrat les mesures com ara no poder comprar-ne més de dues per persona. Com dèiem, dijous, a partir de les 10, es torna a començar tot plegat amb un límit de 4 tiquets per cap.
Són les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 9 de desembre. Actualitat que avui passa pel conflicte laboral que manté en peu de guerra el sector sanitari, en especial els metges, que avui han fet vaga de manera majoritària contra l'esborrany de l'Estatut Marc. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons les xifres oferides pel sindicat Cimeval, 8 de cada 10 facultatius han aturat avui els hospitals i un poc manco entre 6 i 7 als centres de salut. Una jornada, la primera de les 4 convocades aquesta setmana, que arrencaven concentracions dels facultatius fins a 70. Són espases per reclamar que el document que elabora el Ministeri inclogui millores com les condicions laborals i també salarials. Miguel Lázaro, president del Cimeval.
Yo creo que estos 4 días de huelga van a ser, digamos, el tema ya no es cuánto que esto es importante, sino, digamos, el carácter simbólico que tiene una huelga nacional. Todo hay que decirlo, ¿no? En un gobierno que yo creo que está gripado y que no funciona. Y si la sanidad no funciona ya, apague y vámonos.
La ministra de Sanitat, Mònica García, per la seva banda, assegura que respecta totes les reivindicacions, però recorda que el marc competencial del seu departament és limitat i que, rebutjant aquesta reforma, diu, es mantindrà un estatut que ja té més de 20 anys.
Todo lo que depende del ministerio lo hemos incorporado en el texto y, de hecho, son todos los sindicatos los que realmente valoran positivamente estos avances. El riesgo que tenemos con que no seamos capaces de sacar este texto adelante, más allá de las reivindicaciones que no nos competen, es que nos quedemos con el texto del año 2003, 23 años de retraso.
Mentrestant, creixen les dificultats dels joves per independitzar-se de la llar familiar.
I entre d'elles, un salari estancat i un habitatge a preus disparats. Això ha fet davallar la taxa d'emancipació en un any 2 punts, fins al 16%. El president del Consell de Joventut demana mesures urgents per ajudar els joves a marxar de la casa familiar. És Pau Emili Muñoz.
Abans feies molta feina i te podries comprar una casa o viure de lloguer. Avui en dia fas molta feina, igualment no te serveix per res. I aquesta situació de desesperació repercuteix després en moltes altres coses. Repercuteix en la vida social de la gent jove.
Polèmica avui per la decisió del Consell d'Eivissa de retirar la gratuïtat del bus als ciutadans empadronats que no tenen el seu procés regularitzat.
El PSOE la qualifica d'injusta i discriminatòria. El Consell alega que ho fa perquè ha detectat un frau majoritàriament entre turistes que no resideixen a Eivissa i que durant les seves vacances s'aprofitaven d'aquesta targeta. Asseguren que les persones migrants podran presentar una forma de vulnerabilitat.
A Menorca, el jutge desestima la petició d'un grup d'empresaris de Ciutadans d'ella i autoritza mantenir la plaça d'Esborn per a vianants.
El jutjat contenciós administratiu número 4 de Palma ha rebutjat les mesures cautelars que havien sol·licitat i és que considera el jutge que l'interès general de mantenir la situació urbanística ja executada preval sobre els interessos particulars, majoritàriament econòmics, dels comerciants que la varen denunciar.
En la plana judicial, Coldo apunta la participació de Francina Armengol en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
La presidenta del Congrés Congrés i expresidenta balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè així, com més aforada, sigui el Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional. Ho ha demanat en un escrit remès a l'alt tribunal, en el qual també, per cert, sol·licita que revoqui la seva entrada a presó provisional.
Tot això quan el Suprem ha fet pública la sentència contra l'exfiscal general de l'Estat.
El tribunal, per majoria, però no per unanimitat, considera provat que va ser Gartier